el millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana inclou dos noms propis i una proposta per passar la calor, per acabar amb un bon sabor de boca. Començarem amb la proposta més fresca. Si heu pensat a instal·lar una piscina desmuntable a casa per passar aquest estiu, no us perdeu els consells que la nostra companya Júlia Ramon va recollir de Frederic Marimon, membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i expert en estructures. Us poden anar molt bé. De Sabadell passarem a Castellar del Vallès, perquè un dels noms propis que us comentàvem és el de l'Àlex Portolès, nomenat nou president de la Federació Catalana de Cineclubs. El nou president va parlar d'objectius i reptes amb la nostra companya Marina Antúnez. L'altre nom propi ens portarà de nou a Sabadell per conèixer la història de l'Irma Filter, una sabadellenca que fins fa poc en el seu DNI constava com a hembra, perquè en la seva partida de naixement va ser inscrita com a home per error. I us dèiem que acabarem amb un bon sabor de boca perquè us portarem a l'espai Clàsual de Badalona, un restaurant que combina l'elegància i la calidesa amb la sofisticació i la informalitat. L'Anna Clara va conversar amb el seu propietari, Santos Calle. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! L'estiu ja gairebé és aquí i qui més qui menys comença a buscar alternatives per passar la calor. Engeguem ventiladors, busquem les ombres, baixem les persianes, anem a les piscines o a la platja. I si no, intentem que l'aigua vingui a casa. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, si ara que arriba el bon temps comencem a fer tot això, però respecte a les piscines desmuntables cal tenir en compte una sèrie de condicions que ara ens desenvoluparà en Frederic Marimon, un dels experts en infraestructures. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, el lloc. Quina zona, no?, hem d'acondicionar per poder instal·lar aquestes piscines desmuntables? Van bé posar-les a qualsevol lloc o en funció de la capacitat, pes, mida que tinguin, hi ha algunes zones que queden més restringides?
Bueno, doncs, potser com a referència bàsica, tenim de tenir en compte que l'aigua té un pes específic de 1.000 quilos dividit per metro cúbic. És a dir, que a efectes pràctics, doncs, un nivell d'aigua que correspon a la profunditat que pot tenir aquesta piscina d'un metre, doncs, ens dona una sobrecàrrega important, una sobrecàrrega de 1.000 quilos dividit per metro quadrat. És una sobrecàrrega que no està pensada per aguantar en un edifici d'habitatges. És quasi, podríem dir, una sobrecàrrega d'un edifici industrial. No està preparat en absolut. Llavors, si agafem com referència el que la normativa obliga per un edifici residencial d'habitatges, que seria el Codi Tècnic d'Edificació, doncs tenim que per un ús habitual d'habitatge, el mínim que té d'aguantar és 200 quilos dividit per metro quadrat. A la pràctica, sempre els promotors, per donar-li un ús més important, s'acostumen a superar aquest valor mínim. Per exemple, uns 300 quilos dividit per metro quadrat. Això seria en l'interior d'un habitatge. En una zona d'una coberta transitable, transitable d'ús privatiu, com pot ser el terrat d'una casa, doncs això està pensat per aguantar una càrrega de neu, alguna de manteniment, i per tant ja el valor és més petit, uns 100 quilos dividit per metro quadrat, potser una mica més. O sigui que efectes pràctics, una piscina inflable d'aquestes de nens, que pot tindre una profunditat d'aigua d'un pam, que seria els 20 centímetres, dona una càrrega de 200 quilos dividit per metro quadrat. Per tant, podríem dir que aquests 200 quilos dividit per metre quadrat, que seria l'aigua més damunt, també tindríem de pensar que els nens doncs, estan allà jugant, doncs és admissible de poder-ho fer. En canvi, si estem parlant d'un jacuzzi, per cas, vull instal·lar un jacuzzi al terrat. Vull instal·lar un jacuzzi...
Bueno, aquestes doncs, piscines més grans, no?, que tenen com més estructura, aquestes que es veuen ja també, més grans.
També, més estructura, també. Estaríem parlant tant aquestes que van muntades en ferro, sí, o un mateix jacuzzi inflable, doncs ja estem parlant d'uns 70 centímetres. 70 centímetres doncs, són 700 quilos dividit per metro quadrat. Per tant, és inadmissible. O sigui, la idea, diguéssim, de, sense ningú tipus de comprovació ni consulta, instal·lar una piscina d'aquestes en una estructura o un jacuzzi, pues no es pot fer. De fet, si mirem els prospectes, les fotografies que tenen aquestes piscines i aquests jacuzzis, pues sempre veiem que és sobre terreny, en el jardí o a fora. No és una fotografia sobre una terrassa. Sí. Aleshores que... Si la nostra idea és instal·lar una piscina inflable de nens, jo diria que, vaja, en una mica de sentit comú, sapiguent que si l'estructura està bé, no té patologies, jo diria que sí, que es pot fer. Aquest PAM, en canvi, un altre, doncs no. Si tenim de fer una consulta a un tècnic d'estructures, un enginyer d'estructures, un arquitecte, un arquitecte tècnic, un aparellador... en definitiva un facultatiu, un professional de la construcció, doncs ens tindria de donar les pautes per veure si tenim d'instal·lar-ho o no. Això seria des del punt de vista estructural. Algú sempre diu coses com, bueno, és que a la pràctica les estructures sempre aguanten més. Ve algun tipus d'afirmació com, ostres, jo a casa tinc una banyera, i una banyera té, bueno, doncs quasi mig metre, no?, de profunditat d'aigua, no? Però clar, tenim de considerar que una banyera, doncs, està arrimada habitualment a la paret, està aplicant la càrrega pràcticament sobre la paret de càrrega o sobre una zona que hi ha pilars. En canvi, aquesta piscina inflable, doncs, la instal·larem precisament al mig, en la zona central del vano de l'estructura, per poder donar accés per tots els punts, no? Per tant, és el més perjudicial possible, o en un balcó, que tenim un sistema estructural que és envoladís, que també és, diguéssim, molt delicat des del punt de vista de l'estructura. Per tant, vaja, no hi ha excuses en el sentit de que quan anem a instal·lar una piscina important, que no sigui aquesta piscina de nens a un pan d'aigua, doncs tenim de fer sempre una consulta.
Clar, imagino que si anem a comprar una d'aquestes piscines més grans, amb més estructura, ja hi haurà qui ens posarà el fre, no?, d'haver de complir una sèrie de criteris, però segurament aquestes piscines de plàstic més petites, no?, amb infantils, són més accessibles i per això doncs està com més acceptat, no?, i en principi no hi ha d'haver problema. Però tot i això, imagino que també hem de tenir en compte de no omplir-les més del compte, no?, vull dir, al final posar una capacitat d'aigua raonable d'un pam perquè la canalla pugui jugar, però no omplir-la fins gairebé dalt, no només pel malgast d'aigua, sinó també per aquest pes que comentava ara vostè.
Exactament, exactament. Sempre tenim de pensar el pitjor. A més, el fet de sobrepassar el nivell de la piscina, perquè hem posat una mana i a partir d'aquí l'estem omplant, tenim de considerar que pot vessar aquesta piscina, inclús es pot trencar, i tindrem un vessal d'aigua que pot perjudicar doncs, el veí. I, atenció, la companyia d'assegurances no contempla que el nostre habitatge tinguem un ús d'una piscina. I, per tant, diguéssim, podem tindre uns perjudicis a pagar el veí o la mateixa comunitat, no? I, en canvi, la pòlissa d'assegurances doncs, no contempla aquest ús.
Clar.
Això és un tema a tindre en compte. Si és a nivell anecdòtic, jo recordo d'haver intervingut en diferents situacions, no? Una d'elles Doncs unes cobertes de naus industrials que, diguéssim, s'embussa, la s'aigua. Llavors se va acumulant l'aigua perquè té un peto que impedeix la sortida, s'embussa el que és la canalització de s'aigua i a partir d'aquí pues, un col·lapse estructural. També recordo haver intervingut, en aquest cas, diguéssim, una malifeta d'uns nens d'un col·legi que un cap de setmana van xufar la mànega del lavabo sobre un terradet que hi havia i van tapar, diguéssim, la sortida d'aigua, no? Se va acumular l'aigua fins al nivell de la barana, no? I va provocar el col·lapse. Sortosament era un cap de setmana i no va haver ninguna lesió, Per tant, l'aigua, a nosaltres ens sembla que no és res, i en canvi té una càrrega molt important. Si féssim l'equivalència en una càrrega de neu, pues, i veiéssim, la neu pesa molt menys, no? Doncs veuríem la nostra terrat en una càrrega de neu d'un metre, hi ha un metre i mig, ja veuríem que això que és una barbaritat. L'aigua enganya molt i evidentment, ens dona una sobrecàrrega que no està prevista en les estructures d'habitatge.
Perquè, pel que comentava de les assegurances, quan compres una piscina d'aquestes, tampoc t'entra cap mena d'assegurança ni et cobreixen cap mena de risc. Vull dir, sempre anirà a càrrec de l'usuari, en aquest cas.
Exactament. És allò que havíem comentat abans, no? Que sempre les fotografies i sí. Les instruccions de muntatge sempre es veu que s'està fent sobre un jardí. També puc transmetre alguna experiència que he tingut en muntar aquestes piscines damunt d'un lloc que s'ha posat gespa artificial.
Ah, varia, en funció de si és natural que artificial. Això també cal tenir en compte?
Sí, ha variat perquè normalment quan se posa una gespa artificial es fa una capa de sorra damunt, per evitar que torni a sortir les herbes, per anivellar-ho perfectament. Llavors, el pes d'aquesta piscina ha provocat, diguéssim, que s'enfonsés, una enfonsada, diguéssim, sobre aquesta gespa artificial, que no passa res del punt de vista de la seguretat, no? Però ens ha quedat un forat, pràcticament, en el nostre jardí. O sigui que també són efectes que cal tindre en compte. Malgrat que la gespa artificial es torna, si és d'una certa qualitat, es torna a recuperar. Una vegada que hem retirat la nostra piscina per guardar-la durant l'hivern, no? Doncs només tornar-la una altra vegada a raspallar, torna una altra vegada, si és de bona qualitat, la gespa artificial. Però atenció que estigui ben compactada la sorra, perquè si no ens quedarà la rodona o el rectangle de la nostra piscina en el jardí.
I pel que fa... També... Ai, digui, endavant.
Sí, també s'han descrit alguns accidents al costat d'un mur, posar una piscina al costat d'un mur, i també ha provocat desperfectes en el mur, patologies. Però això hi ha casos una mica extrems, no és una cosa que realment ens tingui de preocupar, que al costat tinguem un mur. Però sí que s'han descrit algun tipus d'accidents. Per tant, la recomanació és sempre consultar un professional, un enginyer, un arquitecte, inclús el mateix constructor, si és una persona en experiència, doncs també ens pot orientar en la ubicació d'aquesta piscina.
Comentava també, ara tenim ja unes nocions bàsiques de quan i on podem instal·lar una piscina d'aquestes desmuntables, però pel que fa al manteniment, què hem de tenir en compte també? Perquè, per exemple, aquestes més, més habituals, no?, de plàstic, potser amb el plàstic l'escalfor es pot anar donant, no?, i tenir un vessament del que comentava ara vostè, o potser hi pot haver alguna esquerda per on es pugui filtrar aigua. Pel que fa al manteniment, què hem de tenir en compte, sobretot basant en els materials en els que estan fets?
Bueno, doncs, tenint en compte que habitualment són plàstics, i els plàstics no tenen una duració infinita. És més, el que és la calor i sobretot la llum del sol, els ultraviolats, deterioren el plàstic. Per tant, jo diria que passat a l'estiu, el seu és retirar-ho i guardar-ho. Perquè si és que el deixem durant molt de temps sense desmuntar, doncs això no ens donarà gaires anys. Potser el segon o el tercer any ja tindrem ja escaldat el nostre plàstic. Per tant, el seu és netejar-lo i guardar-lo. Després, en quant a la seguretat elèctrica que podríem tindre, sortosament tots aquests equips, la veritat és que estan doncs, en sistemes de protecció elèctrica que fan que qualsevol incidència saltin. Estic parlant dels jacuzzis, potser perquè tenen una instal·lació elèctrica de depuradora i d'escalfament. Per tant, aquí sí que hi ha una certa seguretat, tot està protegit, per tant, jo diria que està realment força, força cuidat. I si no salta el magnètic de nostre, de casa, doncs saltarà el propi, que té el mateix jacuzzi, o piscina que pugui tindre depuració o climatització. En aquest sentit, podem estar, diguéssim, més tranquils.
Perfecte, doncs, Frederic Marimon, moltes gràcies per haver-nos donat aquests consells ara que comença l'estiu i segurament la instal·lació d'aquestes piscines desmuntables. Moltes gràcies.
Sí, sí. Moltes gràcies, a tu.
Connectats, en directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local. El nostre convidat d'avui és el castellarenc Àlex Portolés da Silva, que passa a presidir la nova junta directiva de la Federació Catalana de Cineclubs. Així es va decidir a l'Assemblea General de Socis de l'entitat, que va tenir lloc al Cinema Edison de Granollers el passat 7 de juny. La nova junta es marca uns objectius clars: enfortir la interlocució entre la Federació i els cineclubs per tenir presents les seves necessitats, reforçar les relacions amb altres institucions i remarcar la rellevància de la Federació en el sector audiovisual català, fent més visible la tasca que la Federació que fa la Federació, afavorir un relleu generacional, també arribar a les zones on encara no hi ha cineclubs i sempre intentant la versió original, també fent promoció de la llengua catalana quan les distribuïdores ofereixen els subtítols en català. Ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez.
És el moment de parlar de cinema i ho fem per una bona notícia, perquè a castellà Àlex Portolés da Silva doncs passa a ser, ni més ni menys que des de la setmana passada, el president de la Federació Catalana de Cineclubs, cosa que ens enorgulleix, que ens alegra, que ens porta aquesta esperança en uns cineclubs que en poc temps, en relativament pocs anys, han anat creixent tant en presència com també en socis. Avui el tenim amb nosaltres, a l'Àlex, per tant el saludem. Bona tarda, Àlex.
Hola, molt bona tarda.
Molt benvingut.
Moltes gràcies.
I enhorabona.
Gràcies.
Com dèiem, amb aquesta voluntat de fer créixer el cinema, de difondre'l, de promocionar-lo, doncs l'Àlex ara ha decidit entomar les regnes d'aquesta federació en un acte que va tenir lloc el passat cap de setmana, no? Explica'ns una miqueta com va anar.
Sí, sempre l'Assemblea de la Federació Catalana de Cineclubs es fa en el marc d'una trobada anual de cineclubisme. Aquesta era just la 20a edició d'aquesta trobada.
I números rodons, doncs.
Números rodons, sí, sí. Hi van assistir doncs, més de 30 cineclubs, unes 70-80 persones. I vam començar amb un acte molt emotiu, just abans de l'assemblea, que va ser doncs, el lliurament de les distincions de socis d'honor de l'entitat, entre els quals se'n van donar 4, i una de les quals doncs, es va donar el Pere Joan Ventura doncs, per la seva contribució al cineclubisme. Va ser un moment molt emotiu. Hem de recordar que el Pere Joan potser és el responsable de tot plegat. Vull dir, ell va impulsar un cineclub als anys 70, un fort component antifranquista. En aquell moment les sessions a vegades eren més assemblees polítiques clandestines que no pas una altra cosa. I que, bueno, ell sabem que va fer doncs, carrera professional doncs, a Madrid, es va anar desvinculant més a l'activitat del poble, tot i que mai el va oblidar, sempre anava tornant entre Madrid i Castellà, tenia aquesta connexió, i va ser l'any 2009 quan va dir Castellà no té cinema, hauríem d'apostar perquè a Castellà s'hi tornessin a fer sessions de cinema i també doncs, unes sessions d'un cinema doncs, de qualitat. I va ser quan primer va impulsar la mostra de cinema social Bram i dos anys després, enredant-nos a uns quants castellarencs a mans del cinema, doncs es va recuperar el Club Cinema Castellà, es va recuperar el Cine Club i ja són doncs, això, 14 anys d'història del Cine Club i molt implicats en les tasques i en l'activitat de la Federació Catalana de Cineclubs que agrupa aquests 60 cineclubs.
Entrem en matèria per parlar sobre aquesta nova junta que ara doncs, arrenca aquest camí a la Federació. President, doncs, ja ho sabem, l'Àlex, però t'acompanyen també a la junta directiva 3 dones més, no? I també 7 vocals, em sembla que estareu ara al capdavant durant aquests 2 anys.
Sí, hi ha una junta que combina experiència, perquè dels 11 membres, 7 ja formaven part de l'anterior junta, inclosa doncs, l'anterior presidenta que continua com a vocal, l'Emma Fernández, i hi ha 4 noves incorporacions de persones joves. És molt important també que hi hagi un relleu generacional. Tenim, per exemple, doncs, en Gerard Mangol del Cine Club Sabadell, que és molt jove, la Mireia Fernández, una altra vallesana de Santa Perpètua de Mogoda, que també s'incorpora com a secretària, gent amb experiència en gestió cultural i en comunicació, com pot ser doncs, la Cristina Rius de Sant Pol de Mar o l'Eva Bertran de Vilafranca. Vaja, és una junta doncs, que combina això, doncs, experiència i també joventut i també representada per cineclubs, alguns dels quals tenen una solera i una tradició de molts anys i alguns altres doncs, que són més joves. No?
Quina és la relació i com és la relació entre la Federació i l'Acadèmia del Cinema Català?
Bé, jo crec que és bona. L'Acadèmia fa una feina important de promoció del cinema català també al territori, amb aquest circuit de sales del que és el Cicle Gaudí, no? En què cada mes es proposa una pel·lícula, una producció catalana. Hi ha força cineclubs, el nostre és un exemple, que hi estan adherits.
Però hi havia estat, de fet, no? El Cine Gaudí? Vull dir, el Cicle, sí,
el Cicle Gaudí,
el Cicle Gaudí, sí.
Encara hi és. Encara hi és, sí, encara sí. En castellà en formem part i hi ha molts cineclubs que també hi estan adherits o altres sales. Aleshores, jo crec que també doncs, aquí hi ha una oportunitat doncs, d'enfortir les relacions que puguem tenir, doncs, òbviament, entre els cineclubs i l'Acadèmia del Cinema Català, que ja és prou bona, també, per exemple, en el que són els Premis Gaudí, la Federació hi participa alhora en una comissió, en el marc d'una comissió que tria les pel·lícules candidates a millor pel·lícula europea. Està molt bé que des de l'Acadèmia doncs, es compti amb la Federació, no? Perquè en principi doncs, se'ns reconeix una expertesa en això que dèiem, aquest cinema més independent, europeu, no? I per tant doncs, sempre si pot enviar un representant que triï les pel·lícules candidates que després els acadèmics hauran de triar per decidir quines seran les nominades a millor pel·lícula europea. No? I com això doncs, hi ha moltes altres iniciatives que es poden tirar endavant doncs, conjuntament.
I ja tirant una miqueta cap a casa, de quina manera pot nodrir el Club Cinema Castellà el fet que doncs, el president de la Federació sigui castellarenc?
Aquí m'has enganxat, eh? De quina manera pot nodrir el fet que el president... Sí. Bueno, suposo que se sentirà parlar una mica més de castellà... Si em torno a repetir la pregunta,
sí, sí, sí.
Perquè...
És a dir, el fet que la federació ara estigui presidida per tu, que també alhora doncs, tens com interessos o vols doncs, també potenciar, millorar el cineclub que tenim aquí, no el cineclub en general, sinó el Club Cinema Castellà Vallès, de quina manera doncs, els castellarencs podrem veure doncs, aquesta simbiosi, si és que hi ha de ser.
Per exemple, un dels objectius que també ens fixem com a federació és que hi hagi més presència al territori. No? Ja, per exemple, fins ara moltes iniciatives formatives, algunes de les quals que venen de l'època de la pandèmia, que s'estan fent via Zoom, que es poden mantenir, es fan xerrades cineclubistes doncs, via Zoom, I jo crec que s'ha de potenciar també, per exemple, doncs, accions formatives que es puguin fer presencialment en el territori. I, per exemple, m'agradaria molt que doncs, hi hagués algun tipus de cicle, un monogràfic que es pogués fer a castellà doncs, i que fos impulsat per la Federació, per posar un exemple, no? També doncs, això no? Que dèiem, tota la millora dels serveis que es pugui fer des de la Federació i de tot l'enfortiment que pugui haver-hi doncs, al món del cineclubisme acabarà repercutint doncs, en el Cine Club de Castellà, segur, perquè doncs, també estem adherits en propostes com la de la Filmoxarxa. Per tant, si millora el catàleg o la promoció o la difusió que es fa doncs, de les pel·lícules de la Filmoxarxa, a castellà també es veuran pel·lícules que agradaran al públic i que, doncs, en principi, doncs, això, també quedaran una mica nodrits, com deies, de una bona gestió de la Federació.
De fet, a castellà la salut del cinema és bona, no? Vosaltres molt. Que hi esteu, no?, des de dins.
Sí, jo crec que podem estar força contents, és a dir, de fet, a l'estudi anual del cineclubisme estem amb unes xifres d'assistència mitjana per sessió molt similars a la mitjana dels cineclubs, per sobre doncs, dels 50 espectadors. Crec que en els cineclubs són, no sé si... Són 69 espectadors per sessió, nosaltres també estem més o menys als 50-60 espectadors per sessió, molt més que doncs, en les sales comercials. A castellà fem sessions cada divendres, a més són complementàries doncs, a una programació que ofereix l'Ajuntament més assequible o més comercial, entre cometes.
Doblada, aquesta sí. Ah, no, que també hi ha versió original, no? La de l'Ajuntament, sí, segons com.
Bàsicament és doblada, doblada. Sí. Potser aquí sí que seria algun aspecte a incidir i crec que estaria bé que...
I a més, una crescuda que s'incrementa molt notablement quan arriba el Bram, no?
Sí,
el fet de tenir
un
festival.
Al final,
aquí...
a castellà estem parlant, crec, entre les iniciatives doncs, del Cineclub i les que promou l'Ajuntament, de 12.000 espectadors anuals, que és una xifra doncs, important i que està molt bé i que, com a amants del cinema, doncs, ens enorgulleix, no? I en molts aspectes, per exemple, ara penso en el Bram escolar, que es fa i que passen cada any 3.000 espectadors que són des d'infants de P3 fins a joves de segon de batxillerat, sí, i també alumnes de l'escola d'adults, que doncs, això, no? que veuen una pel·lícula potser diferent, que potser van al cinema, i és una iniciativa doncs, important perquè també hem d'anar assegurant que en uns temps potser més complicats, en què el consum audiovisual és més individualitzat, tampoc, vull dir, no és que en reneguem, però vull dir, les plataformes estan molt bé, però també reivindiquem el cinema com a experiència compartida, no? Vista en pantalla gran, som, en aquest sentit som molt més romàntics i creiem que vist el cinema de manera compartida, també el cinema com a eina cultural, també educativa, doncs també ens aporta molt més que no pas a casa.
Doncs ja acabem. Avui hem parlat amb l'Àlex Portolés, que des de fa ben poc és el president de la Federació Catalana de Cineclubs. Moltes gràcies, Àlex.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per acabar sí que volíem demanar-te doncs, que ens fessis una recomanació musical.
Doncs mira, jo ara recomanaria una cançó que es titula Monólogo, de Silvio Rodríguez. És una cançó que en part és una mica cinematogràfica, és un avi que veu uns joves que estan doncs, fent una festa i això li recorda doncs, de temps passats i explica una mica la història de qui és i doncs, és una cançó molt bonica amb la guitarra de Silvio Rodríguez i que doncs, us recomano.
Perfecte, doncs l'escoltem, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Se moleste, que pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles y menos a ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, mas de eso quién se acuerda. Fui un actor famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdón. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. Hoy nos llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llegue y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura. Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas. Y todo me parece que empieza.
Connectats amb Carme Reverte.
Irma Filter és una veïna de Sabadell a qui van inscriure per error com a home a la partida de naixement. Bé, concretament, el que hi posava fins fa una setmana és Embre, amac i ve de Barcelona. Un cas molt sorprenent, que ara coneixerem de primera mà, ens ho explicarà la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, Irma Filter és sabadellenca i aquí van inscriure com a Embre a la partida de naixement. Un cas totalment inèdit i que ara doncs explicarem en primera persona perquè la tenim al telèfon. Molt bona tarda, Irma.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com et vas adonar que estaves inscrita com un home?
Va ser en una renovació del DNI, ara fa 5 anys, que quan ja ho tenia renovat i tot, fan lo típic que giren la pantalla per comprovar si totes les dades són correctes, i vaig veure que posava sexe masculí. I llavors li vaig dir al policia i em va comentar que sortia així, que ho hauria de mirar amb la partida de naixement o fer gestions, no? Uh-huh. El vam deixar com a renovat i llavors vaig començar... Primer vaig intentar posar-me en contacte amb el Registre Civil de Sabadell, que va ser totalment impossible. Vaig trucar moltíssimes vegades i no a diferents hores, i era impossible. Llavors, al final, vaig enviar un correu perquè m'enviessin la partida de naixement. Me la van enviar i amb la partida de naixement vaig anar una altra vegada per renovar el DNI, no, per fer el canvi del DNI.
Mm-hmm.
Llavors,
digues.
No. Llavors, quan vaig arribar, ja havia demanat l'hora per fer el canvi, tot plegat, i llavors el funcionari, el policia, em va dir que ja no posava Embre, sinó que posava Embre, acabat amb B, i que no me podia fer el canvi de sexe en el DNI si allò no estava clar.
Clar, però en quin moment van escriure embre? Vull dir, és una paraula que no existeix, o sigui, com et van justificar aquest error?
No el van justificar, simplement van... Suposo que la persona que ho va fer en el... Això era... Jo vaig néixer l'any 72, llavors jo suposo que la persona que em va inscriure volia fer una A, realment, i era... va quedar com una E, no? De fet, és molt... es veu molt clar que posa embre, no posa embre ni tampoc posa ombre, posa embre. Llavors, suposo que va ser simplement una errada a l'escriure, no ho sé.
De picatge.
No sé. Sí, bueno, és que és a mà, eh?
Ah, vale.
És escrit a mà.
Uh-huh. I llavors, fer el canvi, o sigui, a partir d'aquí tu vas dir, vale, doncs ho vull canviar, no? Perquè entenc que ara ja ho tens al dia, ja ho tens correcte.
Uh-huh. Ara sí, des de fa una setmana només.
Mira. I va ser molt complicat poder fer el canvi, vull dir, si ja aconseguir la partida de naixement ja et va portar una mica de corcoll, no em vull imaginar fer el canvi, no?, després de tants anys.
Sí, clar, jo vaig pensar, a veure, a casa meva hi havia hagut un cas similar amb el meu pare, que era el cas contrari, ell li sortia com a dona a la partida de naixement. I ell, quan va anar per queixar-se i per arreglar tot això, no li van acceptar en aquell moment i fins i tot va haver d'anar amb un pèrit judicial per ensenyar els genitals. I, clar, a mi em feia por això, que en algun moment me diguessin no, és que has de venir aquí davant d'una jutgessa o d'un tribunal, has d'ensenyar els genitals. I jo no volia.
Clar.
Jo pensava, dic, ostres, sóc una dona i tinc moltes maneres de demostrar-ho, no?
Mm-hmm.
Llavors, com que havia... Bueno, tinc una filla, com que havia parit, vaig pensar que potser a l'hospital, si anava a demanar tot l'informe i tot això, doncs seria més fàcil. Tot això va ser una mica en previsió de lo que li havia passat al meu pare, eh?
Mm-hmm.
I clar, vaig anar a l'hospital per demanar tot això, me van donar tota la paperassa i res. I llavors, quan tenia tot això, finalment, com que no podia comunicar de cap manera amb Sabadell, amb els jutjats, finalment vaig fer una búsqueda per internet i vaig veure que hi havia molta gent que li havia passat igual i que ho havia solucionat... en el lloc on estaven empadronats. En el meu cas, jo visc a Girona i vaig anar aquí al Registre Civil de Girona i des d'aquí me van dir que ells farien tot el tràmit i que ja es posarien en contacte amb mi des de Sabadell.
Uh-huh. I aquí ho vas poder canviar fàcil?
Sí, aquí va ser ja va anar una mica... Bueno, van trigar moltíssim, això sí, però sí, perquè ells des d'un registre civil a l'altre suposo que es comuniquen més directament.
Uh-huh.
I llavors un dia de cop i volta em va arribar per mail, em va arribar la meva partida de naixement amb la que surt tot igual, eh? Surt lo d'embre i tot igual, però a darrere... Han fet una anotació conforme sabia el sexe estava malament i s'havia de corregir. Tot això m'ho van fer sense fer cap comprovació ni res, eh? No vaig haver ni d'ensenyar cap paper, ni del part, ni de res, eh? Mm-hmm. O sigui, finalment va ser més el temps i el provar de trucar i estar tantes vegades intentant comunicar que no realment el problema, no?
Mm-hmm. Però abans, llegint una mica el teu cas, sí que em recordo haver llegit algun moment en què havies enfrontat alguna situació incòmoda, no? Que algun policia
sí.
T'hagués increpat d'alguna manera.
Sí, sí, quan ja tenia el certificat de naixement, quan vam veure que posava embre, vaig anar amb la policia per fer la renovació. I, clar, quan li vaig dir... clar, ell me va dir, diu, és que aquí no posa embre, aquí posa embre. I llavors li vaig dir, ostres, i ara què he de fer? I me va dir, bueno, doncs passa per aquí al quartet d'aquí darrere i això ho confirmo jo en un moment. Que era en plan conya i...
Però això t'ho va dir en sèrio, això? O sigui,
no, 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 m'ho va dir en plan conya fent-se el masclet i mirant els companys i tot això, que era de l'última cosa que tenia jo ganes en aquell moment, de fer conya.
Com ho vas prendre, això? Ho vas denunciar o que li vas contestar?
No, la veritat és que m'ho vaig plantejar, perquè me va sentar molt malament.
Clar.
I llavors, bueno, en aquell moment li vaig dir, vaig aixecar el dit i me vaig enfadar molt, no? Li vaig dir que es pensava de dir-me això, bueno, no me'n recordo ben bé, però sé que li vaig dir de tot. I vaig sortir d'allà i llavors, comentant-ho amb un amic que és advocat, em va dir, ostres, diu, Irma, això és denunciable. Diu, si vols ho posem en marxa, i dic, ostres, dic, mira, no, ja tenia tot el merder de canviar tot això i vaig dir, és igual, passem i no ho faig, que potser sí que ho hauria d'haver fet, però mira, en aquell moment vam decidir no fer-ho.
Això va ser fa uns 5 anys.
Ui, sí.
I ara ja pots actuar amb total normalitat, entenc.
Sí, de fet, abans actuava, amb total normalitat.
Ah, o sigui, no et vas trobar mai en cap problema?
No, mai, mai. De fet, m'he casat dues vegades i no he tingut mai cap problema de res. Però sí que en algun moment algun policia d'aquests que estava allà provant de renovar em va dir, ostres, perquè jo li deia, ostres, si no tinc cap problema, ho he de canviar, realment. Diu, home, ara potser no, diu, però sí que te podries trobar algun problema més endavant. Potser sí que ho canvies. I per això era el tema d'insistir a canviar-ho també. Però realment no m'ha donat cap problema. Ja et dic que m'he casat dues vegades i no...
Bueno, ja has tingut un fill, no?, que has comentat abans, també.
Exacte, sí. Llavors, també tinc una filla.
Entenc que ho has canviat per un tema de prevenció de cara al futur, per no trobar-te amb cap problema.
Exacte, sí, sí. Sí, perquè realment no havia tingut... Jo crec que ha passat per mil mans i he fet moltíssimes gestions i jo crec que ningú s'ho ha mirat, realment.
Clar, perquè és estrany, no?, també, que durant tot aquest temps ningú se n'hagués adonat d'això.
Sí. Sí, sí, i he fet molts tràmits d'aquests, doncs, de, no sé, hipoteques, préstecs, de tot, no? I ningú s'ho ha mirat. Notaris. Mai no m'han dit res d'aquest tema.
Molt curiós, tot plegat. Una història molt curiosa i que avui hem volgut explicar aquí des de Ràdio Sabadell, perquè la Irma Filter està bé inscrita com a embre, una paraula que encara no sabem ben bé què vol dir. Però que per fi doncs, ja ha pogut corregir-ho de la seva partida de naixement i també del seu carnet d'identitat. I avui ens explica totes aquestes peripècies que ha hagut de fer durant aquest temps. Irma, moltes gràcies per haver-nos explicat el teu testimoni.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar.
I ara, que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Perfecte, doncs això.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Al cor de Badalona hi trobem Espai Classual, un restaurant que des del desembre de 2019 aposta per una gastronomia amb ànima. Creat per la Sílvia i el Santos, aquest espai combina el millor de dues maneres d'entendre la restauració: l'elegància i la calidesa, la sofisticació i la informalitat. Marxem fins a Badalona per saludar en Santos Calle, propietari d'Espai Classual, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Santos Calle. Què tal, Santos? Com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Per a algú que no coneix Espai Classual, com definiries el vostre projecte gastronòmic?
El definiria com que intentem fer una gastronomia una mica diferent, però sobretot oferir un servei molt diferent. Intenta donar una experiència no necessàriament a coses fora de lo, molt de lo comú, però sí fer alguna cosa que es diferenciï.
I d'on sorgeix el nom Classual? Quin missatge voleu transmetre amb això?
Classual ve de l'anglès class amb classe i casual informal. I el que intentem sempre és conjuntar aquestes dues coses.
I què us va portar a obrir el restaurant a Badalona el 2019?
El 2019, 100 dies abans del Covid.
Sí.
Ens va portar que jo sóc una ànima inquieta i jo, que era director comercial en la meva vida anterior, portava 10 anys prenent notes de com havia de ser el meu restaurant ideal. I jo sabia que en un dia o un altre muntaria el meu propi restaurant. Llavors, amb la Sílvia, la meva parella i sòcia, doncs ella sí que venia del món de l'hostaleria, tot i que no de gestionar directament un restaurant. I, bueno, estàvem en un punt que ella volia deixar-ho tot, deixar l'hostaleria per dedicar-se a una altra cosa, i jo volia deixar-ho tot per dedicar-me a l'hostaleria. I al final vaig guanyar la partida.
I com va ser aquesta aventura de començar poc abans de la pandèmia?
Molt dura, duríssima, duríssima.
Com ho veu viure aquells mesos?
Com dir-te? O sigui, era com una sensació d'impotència. Perquè, clar, acabàvem de terminar l'obra, havíem començat a donar-nos a conèixer, estàvem pagant factures de l'obra, a part dels préstecs que teníem, clar, i tot això. I arribes i et tanquen. I jo, pel fet de que em van dir que tancaven 15 dies, els dos primers dies jo estava enfonsat,
clar,
però enfonsat. Perquè, a més, jo havia embolicat a la Sílvia en aquesta història, em sentia una mica responsable i demés. I
resulta que al final no van ser 15 dies, van ser mesos.
Resulta que tant de bo haguessin estat 15 dies.
Imagino.
Perquè vam acabar tancant 6 mesos més un any i pico de restriccions entre absurdes i draconianes.
Clar, pel que fa a la restauració van ser aquestes restriccions, no, de que primer es podia com obrir una part, després totalment, i realment és els que us va afectar més.
Sí, i els moments que el virus s'activava a les 3 de la tarda, llavors no podies fer dos torns, perquè clar, no et donava temps a obrir de 3 a 5 a fer un segon torn, sinó que havies de fer 14 persones d'1 a 3. Clar, tot això era un disbarat.
Complicat. Bueno, però veu passar la pandèmia i ara quina valoració faries d'aquests anys des de l'obertura?
Molt bona. Per mi ha estat tot un màster. He après moltíssim. Estem molt contents, molt satisfets del que hem aconseguit, que ens hem fet una miqueta de nom a Badalona, que, com diu, ens deien molts clients, Badalona, plaça difícil. Bueno, suposo que com a tot arreu, no?
Imagino que
Però bueno, crec que tenim una mica de reconeixement i estem contents amb el resultat. La veritat és que sí.
Hi ha una cosa curiosa i és que a l'entrada del restaurant teniu una granota.
Sí.
Què significa o quin significat té?
Significa que és que aquell carrer, que és Ribas i Perdigó, la gent gran de Badalona el coneixia com el carrer de la Granota.
I veu decidir posar...
Per això una granota. És un gest cap a la ciutat de Badalona, igual que tenim un pont del petroli just a l'entrada, que, bueno, que és una mica representatiu de la ciutat i bueno, és una mica una manera d'apropar-se a la ciutat.
Ara anem a parlar una miqueta de la cuina d'Espai Classual. Com la definiries?
Bueno, hi ha qui li diu cuina d'autor, hi ha qui li diu... Nosaltres el que intentem és buscar coses que ens sorprenguin. Al final, la Sílvia i jo el que hem fet és muntar una mica el restaurant dels nostres somnis. Ens agrada molt anar a disfrutar de la gastronomia d'altres restaurants i ens agrada que ens sorprenguin. I de vegades et poden sorprendre amb coses, bueno, de vegades molt tontes, molt simples, però bueno, la sorpresa ens agrada que vingui tant de la part de la gastronomia com de la part de l'atenció que et donen, no?
Clar.
Llavors que vinguin, t'expliquin una mica com s'ha cuinat un plat, quin significat té, per què s'ha fet aquella combinació de sabors, ens agrada molt i ens agrada doncs, que empatitzin, que puguis parlar d'altres coses amb el cambrer. Bueno, i és el que al final intentem transmetre a nosaltres i fer que la gent visqui en el nostre restaurant.
I teniu influències culinàries que us inspirin a l'hora de crear plats?
Al final el que fem és donar el nostre propi toc als plats que posem. O sigui, basem molt en productes, intentem tenir productes que no siguin habituals. Hi ha plats que no hi seran, no hi són i no hi seran mai en tots els respectes, però les patates braves i els calamars andalusa ja els fa tothom, nosaltres no els farem. Sí que hem tingut uns calamars... Ara tenim uns calamarsets que van amb patatera, li diem calamarsets extremenya. Bueno, és una manera de tenir calamars, però que és molt diferent, perquè estàs donant a conèixer un producte com la patatera, que perquè ho entengueu qui no el conegui, és com una mena de sobrassada, amb una ceba molt caiguda i és una combinació de sabors molt xula. I, bueno, al final el que fem és agafar idees, agafar de vegades una textura, un sabor, un ingredient,
vale.
I a partir d'allà evolucionar un plat donant-li el nostre toc. Intentem preparar molta atenció doncs, a la vaixella, a com ho emplatem, que tingui una visual molt xula i donar una mica un toc diferent. És el que hem intentat sempre.
I quin és el vostre plat estrella o el més demandat?
Clar, això és una resposta molt difícil. És una pregunta difícil, perquè, clar, podria parlar de que tenim una parpatana de la millor tonyina del món, de Balfegó, o que tenim carn de Kobe, que és reconeguda com la millor carn del món, però hi ha tres plats, per exemple, a la carta, que estan des del principi del restaurant, i un d'ells és el cruiximelós d'orella, que molta gent l'hem sorprès perquè la gent, inicialment molta gent pensa que l'orella no li agradarà, però quan tasten la nostra orella flipen colors, perquè està feta a baixa temperatura, cuinada, confitada en oli, després està premsada, se li fa un toc cruixent per fora, amb un romesco de tomàquet sec. És un plat que sorprèn molt i amb el que ens hem guanyat molts clients o adeptes a la nostra orella.
I també...
Tenim inclús uns clients que els saludo des d'aquí, ells saben qui són, que els diem els orejeros. Perquè han arribat al punt de que ella no li agradava l'orella.
I li encanta.
Pensava que no li agradava. No, han arribat a l'extrem de que un dia es van demanar un plat d'orella cadascun i de postres es van demanar una orella compartida.
Ostres!
Anabel, Carlos, salutacions!
Ara que has mencionat això de compartir, també aquest concepte de compartir plats és central en la vostra proposta. Per què vau optar per aquest format?
Perquè jo crec que està en desús el tema d'un primer i un segon. I precisament el tema de compartir et permet tastar moltes més coses de la gastronomia d'una carta o d'un restaurant. Nosaltres és el que fem quan anem a un lloc, és que intentem, si podem no anar sols, anem acompanyats, perquè l'ideal és ser quatre, perquè quatre és la manera que puguis compartir més coses, perquè els plats molt sovint estan pensats per compartir entre quatre. Per tant, quatre és un número molt bo per anar a un restaurant per poder tastar el màxim de coses diferents. I, de fet, un grup de quatre, una taula de quatre, com ve el nostre restaurant, de promig tasten 9 plats salats i poden tastar 4 postres. Per tant,
clar,
són 13 coses diferents que al final el que estan fent és com una mena de menú degustació per compartir, però sense que tinguis un plat individualitzat per cada cosa que ve a la taula. Llavors, arribes a fer-te el teu propi menú degustació compartit.
Com treballeu vosaltres per sorprendre els clients?
Treballem buscant... Mira, jo sempre dic als companys de feina que hem de tenir dues premisses al restaurant com a qualsevol empresa que vengui serveis. Una és superar les expectatives del client, perquè, clar, estem parlant de que has de sorprendre amb el menjar, has de sorprendre amb el tracte, has de sorprendre amb l'atenció telefònica,
clar,
has de sorprendre amb la decoració, amb la neteja del local, has de sorprendre amb moltes coses. Per tant, superar les expectatives i més. Molts clients venen amb una expectativa alta perquè els han parlat bé, doncs això ja és un primer hàndicap. I l'altre és fer-los sentir una mica especials. Llavors, tot això, al final, nosaltres el que intentem és que durant tota l'estada del client, si està 2 hores al nostre restaurant, intentem anar com guanyant petits punts que la suma de tots, al final, sigui això, una vegada superat les expectatives i que el client se senti especial. Per tant, jo què sé, des de que tu arribis a una taula i vegis que a no sé qui li estan donant un regal amb la qual cosa ja estàs suposant que hi ha un aniversari o alguna cosa,
clar,
doncs que quan treguis les postres surti amb una cançó d'aniversari i allà al Clasual doncs, tenim diverses de les persones que surten saltant, cantant, ballant, donant palmes, o jo què sé. Un altre exemple molt tonto que poso sovint és que si a un client se li ha caigut el tovalló, tu pots fer dues coses. Tu pots anar, agafar el tovalló, anar-te, el canvies i li dones al client. És una opció. Nosaltres, en canvi, el que faríem en aquest cas és anar a agafar un tovalló, donar-li al client abans de que sàpiga que l'ha perdut i després ens ajupina a agafar-lo. Fixa't que estem fent exactament el mateix, però la percepció del client no és la mateixa, perquè tu li has solventat un problema abans inclús de que sapigués que ho necessitava. Per tant, l'has fet sentir-se especial.
Us anticipeu.
I és un exemple molt, molt tonto, molt nimi. Però bueno, el que intentem és esprema totes les opcions, totes les maneres que podem tenir d'intentar fer això, superar les expectatives del client i fer-lo sentir especial.
També et vull preguntar què ha suposat per vosaltres la recomanació de la guia Repsol 2025.
Resumint-ho molt, un orgull, perquè repercussió com a tal no ho sabem, perquè la gent quan ve on reserva no et diuen, doncs escolta, hem vingut perquè us hem vist a la guia Repsol. No ho sabem. Sabem que ara mateix som dos a Badalona, més dos soletes Repsol. En total hi ha quatre referències de la guia Repsol a Badalona. Repercussió en quant a que vinguin més clients i demés, no t'ho sabria dir, perquè no ens ho diuen. Però per nosaltres és un orgull i una manera de reconeixement de la feina que intentem fer ben feta i que crec que més o menys ho aconseguim. Però bueno, no deixa de ser un orgull i una satisfacció.
Imagino.
Fruit de tot l'esforç de tot l'equip, que des d'aquí els saludo a tots.
I ja per últim et vull preguntar què diries que diferencia Espai Clasual d'altres propostes gastronòmiques que teniu al voltant?
Jo crec que això, que el que intentem no és donar només una experiència gastronòmica, intentem donar una experiència en general, basat en sorprendre amb el menjar, sorprendre amb els ingredients, amb les coccions, amb el tracte, amb tot això. O sigui, no som un restaurant que volem donar de menjar, volem donar una experiència. I precisament és per això que durant la pandèmia, durant el confinament, nosaltres no vam fer menjar per emportar, perquè no hi creiem. Nosaltres tenim un plat de pop, un altre dels tres que encara queden des del principi, que va molt xulo, amb una campana, amb fum, amb un cruixent i de més. Això ho poses en un tàper i jo no m'ho menjo, que sé el bo que està. Però és que deixa de tenir l'encant que té aquell plat.
Molt bé, doncs, Santos Calle, propietari d'Espai Clasual, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
He de dir que últimament jo hi soc menys, i és molt més la Sílvia, perquè des de fa un any i dos mesos hem obert un altre espai, Espai Versàtil, al Port de Badalona. Sí, al Port de Badalona, on fem una cuina més mediterrània, amb arrossos en un forn de llenya molt xulo, i fem tardes tots els dissabtes, però bueno, segueix sent el meu nen petit al Clasual. I
el primer projecte, exacte.
Sí.
Doncs ja sabeu, qui vulgui anar a Espai Versàtil, doncs també el convidem des d'aquí. Moltes gràcies, Santos, que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Connectats, en directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local. És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.